Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. És el primer accident de l'alta velocitat a l'estat espanyol, el segon de més gravetat en el sistema ferroviari, amb 39 víctimes mortals, més de 150 ferits, alguns dels quals molt greus, segons el balanç provisional encara del sinistre d'ahir vespre a Damuz, a Córdoba. Les autoritats ja avisen que es necessitaran dies per esbrinar les causes del descarrilament dels dos trens, un Irio i un Alvia, dos models punters en el mercat que, segons les primeres informacions, no excedien la velocitat. També Renfe ha allunyat l'opció de l'errada humana. Molts interrogants davant d'una tragèdia que ha commocionat l'Estat, amb minuts de silenci convocats arreu, i ha paralitzat pràcticament l'activitat política espanyola. Avui és dilluns, 19 de gener. Ivan López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pels tribunals. L'acusat d'homicidi a Inca al·lega defensa pròpia.
Està previst que avui quedi vist per a sentència el judici per la mort d'un dels assaltants que entraran a robar cànnabis a una finca a la capital del Reguer l'any 2020. El principal acusat, el propietari de la casa, ha declarat davant el jurat popular que no recorda ni com ni quan li va agafar l'arma a la víctima, que tot va ser molt ràpid i que pensava que el matava.
El xec Kangoo destina 320.000 euros a la conciliació familiar.
És la nova línia d'ajudes llançada pel govern destinat a les famílies que contractin personal de la llar dedicat a la cura dels menors. Les ajudes arriben fins als 4.000 euros per família i any i es poden demanar fins al 30 de juny.
Els pescadors de les Balears han quedat avui a terra per protestar contra les noves mesures de la Unió Europea. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. S'han concentrat a Palma i a diversos punts com el Port de Mó per mostrar el seu rebuig al nou reglament. En una estona han de reunir-se amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per demanar que flexibilitzi aquestes mesures i que, si és possible, les deixi sense efecte. Consideren que són nous impediments a un sector cada vegada, diuen, més inviable.
L'Hospital de Manacor torna a derivar parts des d'avui a altres centres hospitalaris. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Les baixes d'una part de l'equip de facultatius ha obligat que el servei de ginecologia del centre hagi de reduir a partir de les 3 hores baixa el nombre de metges que fan guàrdia a la pràctica. Això vol dir que es passen de dos a un únic ginecòleg.
A Formentera, pròximament començaran les obres de millora de la carretera principal de l'illa. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. La primera fase s'executarà el tram que connecta la Sabina i Sant Ferran. És un dels grans projectes previstos pel que resta de legislatura, juntament amb intervencions per pal·liar la problemàtica de l'habitatge que ha destacat avui el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
I quan falti un quart per a les 3 arriben els esports. Destacam en tenis el bon debut de Jaume Munà a l'Obert d'Austràlia. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Victòria del Santanyiner en un partit molt llarg. D'unes 4 hores i mitja a 5 sets, Munà s'ha imposat per 3-16-2 en l'estrena a Melbourne contra el Chet Dalibor Esverchina, en una victòria ben sofrida. En futbol, setmana tranquil·la pel Real Mallorca, després de la victòria per 3-2 contra l'Atlètic Club. Vedran Muriqi, en 14 gols, es converteix en el segon màxim golejador de primera per darrere Kylian Mbappé. A la primera federació, segona victòria consecutiva i balsàmica de l'Aude Eivissa per 2-0 contra el Real Múrcia, i avui s'ha celebrat el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei de Futbol. Així han quedat emparellats les eliminatòries: Albacete Futbol Club Barcelona, Alavés Reial Societat, València Atlètic Club de Bilbao i Betis Atlètic de Madrid.
Les confraries de Palma donen el sus a la Revetlla de Sant Sebastià.
És la festa més alternativa d'aquesta jornada, marcada pels fogarons, les torrades i els concerts a la capital. Un any més pendent del temps.
Sí, perquè després de la treva d'ahir ha tornat el mal temps, que ha fet activar, de fet, l'alerta groga i ha provocat ja cancel·lacions en trajectes marítims. Laura.
Sí, Baleària informa que suspèn tots els serveis programats a partir d'avui, cap vespre i demà de matí, a excepció de l'Eivissa-Dènia a Eivissa, que es manté. La Navillera informa que també es manté l'Eivissa Formentera, però es pot veure afectat per canvis en l'horari. L'EMET manté activitat activat l'avís groc per fenòmens costaners a Menorca i per fort vent a pràcticament tot l'arxipèlag.
I la situació pot empitjorar de cara al vespre. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Tenim per davant unes jornades marcada per el temporal marítim. El vent bufa amb força de gregal a Mallorca i Menorca i de tramuntana a les Pitiuses. I anirà més amb el pas de les hores. En conseqüència, l'onatge serà de cada vegada més intens a la costa més exposada. Unes condicions marítimes que encara empitjoraran més a partir de demà, sobretot al nord de cada illa. A més, avui tornarà a ser un dia passat per aigua. Les pluges ens han afectat des de primeres hores del dia i aniran a més amb el pas del capvespre. A més, de por d'afectar també a qualsevol indret del territori. I demà també continuaran aquestes precipitacions al llarg del dia. I acabem parlant també de la temperatura. Avui tindrem pocs canvis respecte d'ahir. La màxima girarà entre els 14 i 16 graus aproximadament. I en vista demà, tampoc tindran gran variacions en el termòmetre.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En aquesta hora hi ha diferents punts informatius en relació amb l'accident del tren d'Andalusia. Ja hauria de ser a Damunt. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha modificat tota la seva agenda d'avui per de la de la setmana, havia anunciat una roda de premsa per la una i mitja, però aquesta encara no ha començat. Aquest és un dels focus per si Sánchez actualitza informació sobre víctimes, ferits o fins i tot de les causes del sinistre. Mentrestant, en el lloc de l'accident continuen les tasques de recerca i de rescat, que són molt complicades per mort de l'estat en què han quedat els dos trens descarrilats ahir hora baixa. El balanç provisional de morts fa hores que es manté en 39 i el de ferits en 152, 13 dels quals es troben molt greus.
Un total de 43 persones romanen ingressades en diferents hospitals per les ferides que van sofrir en l'accident de tren que es va produir ahir diumenge en Adamuz, a Còrdoba, 12 de les quals, entre elles un menor, estan en la unitat de vigilància intensiva. És a dir, a l'UCI. Encara hi ha molts de desapareguts. El president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha explicat que es fa feina per identificar tant les persones ferides com els cadàvers.
Y sobre todo y fundamental sacar del sufrimiento a esas familias que están rotas completamente y que encima no podemos certificarle de una manera fehaciente que ese ser querido, ese padre, esa hermana, ese hijo es su hijo. Eso es lo que estamos trabajando y por eso espero, deseo y quiero confiar que con el trabajo que se va a hacer se pueda resolver lo antes posible, pero no va a ser rápido.
Més de 200 efectius de la Guàrdia Civil, així com 40 de la UME i desenes de professionals sanitaris són ara fent feina al lloc del sinistre, sobretot en l'excarceració dels cossos que es trobarien atrapats en els vagons més afectats, reduïts a ferralla.
Paral·lelament, amb les tasques de rescat i reparació, també han començat ja els primers passos per intentar establir-ne les causes. Què ha pogut passar perquè un tren pràcticament nou hagi descarrilat en una via que es va reformar l'estiu passat?
El tren accidentat Dirio es va fabricar l'any 2022 i fa només 4 dies que havia passat la darrera revisió. A dins viatjaven 289 passatgers, 4 tripulants i un maquinista, segons ha explicat la companyia en un comunicat que s'ha posat a disposició de la comissió encarregada d'investigar l'accident i que oferirà una roda de premsa des d'Adamuz. El president de Renfe, Álvaro Fernández, ha descartat que l'excés de velocitat pugui estar darrere el sinistre i veu poc probable una errada humana. Són declaracions a Ràdio Nacional.
Los dos trenes iban a una velocidad inferior de la asignada al tramo porque estaban ya en la curva de frenado. Uno iba a unos 205 y el otro a unos 210 kilómetros hora. El fallo humano prácticamente podría quedar descartado.
Com dèiem, estem pendents d'aquesta compareixença, aquesta declaració que s'espera faci el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de la zona de l'accident, des d'Adamuz. Estaria acompanyat també amb el ministre de Transports, Òscar Puente, que en la seva primera intervenció després de l'accident, ahir vespre, el ministre assegurava que es tractava d'un accident estrany.
El tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años... Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
El cas de l'altre tren, l'Àlvia, que circulava des de Madrid cap a Huelva, tot apunta que no hi va estar implicat, ja que malauradament es va trobar sobtadament amb la seva via envaïda pels vagons de l'altre tren, els dos darrers que duia, que havien descarrilat.
De fet, la casualitat del pas d'ambdós trens en carrils oposats ha agreujat el sinistre, segons ha explicat el programa El Dia d'IB3 Ràdio, Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
L'accident no seria de tanta magnitud si després del primer descarrilament del primer tren no haguessin tingut el gran mala sort, el gran infortuni, que hagués passat just pocs segons, molt poc després, un tren per l'altra via. Si això no hagués passat, a dia d'avui estaríem parlant d'un accident més menor. En canvi, hem tingut gran mala sort pel fet que passés un tren per l'altra via.
Salmerón comparteix amb el ministre Puente la raresa de l'accident amb un tren nou i una via recta renovada, més quan assegura la sinistralitat ferroviària va clarament a la baixa amb la millora dels sistemes.
Molts interrogants, moltes incerteses davant d'uns fets que van tenir lloc poc abans de les 8 del vespre d'ahir diumenge, quan tres vagons d'un comboi d'Irio, que feia el trajecte Màlaga-Madrid, van veir la via contrària i xocava contra una Àlvia que circulava, com dèiem, en direcció contrària des de Madrid cap a Huelva. A causa de l'impacte, els dos primers cotxes d'aquest tren, el de l'Àlvia, que duia 53 viatgers a bord, van caure per un terraplè de 4 metres de profunditat.
Aquests vagons s'han duit la pitjor part de tot l'accident i és, de fet, on ara es concentren les tasques de recerca i rescat. Tot d'una, el poble d'Adamuz, molt a prop d'on s'ha produït l'accident, s'ha abocat amb els ferits, segons ha explicat el programa El Dia d'IB3 Ràdio, el batlle Rafael Ángel Moreno.
Fuimos los primeros en llegar aquí al lugar, junto a policía local de Adamuz y Protección Civil, y lo primero era atención médica, pero también bomberos que sacaran a las personas, o sea, personas de... para ayudar a sacar, para ver qué es lo que había dentro, si había gente muy grave y personal sanitario.
L'accident ha afectat de manera molt diferent a un i a l'altre tren. En el cas de l'Irio, que anava cap a Madrid des de Sevilla, la pitjor part se l'han duit els passatgers dels vagons 7 i 8, els dos darrers, que són els que varen descarrilar. La resta varen sentir una forta sacsejada i una frenada sobtada, segons han explicat alguns dels seus passatgers.
Íbamos tan normal, de buena primera se notaba el roce de los hierros, el tren vibrando mucho, hasta que ha conseguido parar, pero vamos, ha sido un golpe a mi altura y justo unos 3 metros atrás otro golpe fuerte que ha roto el vagón.
Viajábamos tranquilos hasta que un fuerte frenazo nos asustó y nos alertó y luego vino seguido de otro frenazo muy fuerte también y ya fue ahí cuando se vino todo abajo, el techo del tren se cayó, la mesa que teníamos delante se arrancó.
Pitjor parat ha sortit l'Àlvia, que anava cap a Huelva, que circulava en normalitat fins que s'ha trobat amb els altres vagons a la seva via sense cap possibilitat de frenar a temps. I és en aquest tren on hi ha bona part dels desapareguts. De fet, a l'estació de Huelva, on havien d'arribar aquests passatgers des de Madrid, s'han vist des d'ahir vespre d'escenes de molta desesperació i incertesa. María José Rico és subdelegada del govern de Huelva.
Yo apelo a la tranquilidad, a la sensatez, dentro de la gravedad, dentro del riesgo. Reitero nuestras más sentidas condolencias y el dolor en este momento tan triste de acompañamiento de las familias, pero seguimos trabajando para intentar que las personas que ya están bien vuelvan pronto a Huelva.
L'impacte ha danyat greument la via i no es podrà reprendre la circulació de la línia entre Madrid i les capitals andaluses fins d'aquí diversos dies.
Ha estat un matí de minuts de silenci a molts punts de l'estat per un accident que ha obligat a alterar o a cancel·lar moltes agendes, Laura.
Sí, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha desconvocat la seva reunió d'avui amb Alberto Núñez Feijóo i el seu viatge demà al fòrum de Davos i també les reunions que havia de mantenir aquesta setmana amb els grups parlamentaris sobre l'enviament a tropes a Ucraïna. Els populars també han cancel·lat totes les seves agendes públiques i han afirmat sentir-se commocionats. Els reis, que són a Atenes, al funeral d'Irene de Grècia, ja han anunciat que demà visitaran la zona. En una primera valoració, Felip VI ha explicat que estan molt pendents de les notícies que arriben d'Espanya sobre el tràgic accident.
Hemos estado en comunicación con el presidente del gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche. Y hoy, pues en cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona.
Per la seva banda, la reina Letícia ha expressat el condol i ha reconegut la tasca dels serveis d'emergència i també dels voluntaris del poble.
Los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Así que, gracias.
Els missatges de condol arriben de tot arreu. L'accident ocupa un lloc destacat als principals diaris digitals d'arreu del món, com la BBC, el diari Le Monde, The Guardian o Al Jazeera tenen a les portades l'accident ferroviari de Còrdoba. També han mostrat la seva solidaritat amb el poble espanyol i amb les famílies de les víctimes diferents mandataris, com ara el francès Emmanuel Macron, la italiana Georgina Meloni i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
I a les Balears, els minuts de silenci per mostrar suport a les víctimes i famílies de l'accident ferroviari d'Ademús han tingut lloc al Consolat de Mar, també a l'estació intermodal de Palma, però també a Menorca, a les Pitiuses, als Consells Insulars i alguns ajuntaments s'han sumat a les mostres de condol.
Davant del Consolat a Palma s'han concentrat avui a les 12 del migdia les principals autoritats institucionals de les illes, d'havers un centenar en total encatxalades per la presidenta del govern. Acompanyada dels consellers, Marga Proens ha explicat que s'ha posat en contacte amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
Vaig poder xerrar ahir per WhatsApp amb els presidents de la Junta d'Andalusia, tot d'una que vaig tenir coneixement d'aquest fet, però simplement per posar-nos a disposició i acompanyar-lo també en aquests moments durs, que com dic, ha passat a Andalusia, però jo crec que se viuen a tot Espanya.
Entre les autoritats que han assistit avui migdia al Consolat es trobava, a més, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el delegat del Govern Central, Alfonso Rodríguez, el batle de Palma, Jaime Martínez, i els regidors de cort de diverses formacions, una convocatòria a la qual han estat present membres de la Guàrdia Civil i Bombers de Mallorca i també la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Bé, un dia moltíssim de dolor, de moltíssima de tragèdia, d'una gran tragèdia ferroviària viscuda a Espanya. En aquests moments, el nostre cor, evidentment, i el nostre cap està amb les víctimes, amb els familiars de les víctimes.
Una hora després, a la una, a l'estació intermodal de Palma, ha tingut lloc un minut de silenci convocat per serveis ferroviaris de Mallorca amb personal de l'empresa pública i on també ha assistit la presidenta del govern.
Aquest accident s'ha produït a poques hores d'un dels actes i dels dies més especials per Palma, però l'Ajuntament ha decidit cancel·lar tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià pel sinistre de Còrdoba en senyal de dol i solidaritat amb les víctimes.
El consistori acaba d'informar que queden suspesos tots els actes previstos per a la revetlla de Sant Sebastià d'aquest dilluns, de 9 de gener, inclosa l'encesa del fogueró de la plaça Major, la tradicional revetlla popular, i els concerts programats en la plaça d'Espanya, la plaça de Cort, la plaça de Joan Carles I i la plaça Major. D'igual forma, queden suspeses la diada ciclista i la celebració dels premis Ciutat de Palma, totes dues activitats previstes per aquest dimarts 20 de gener. El comunicat, l'Ajuntament de Palma diu que té l'obligació de recomanar als organitzadors d'activitats no oficials que suspenguin la resta de celebracions i actes com a mostra de respecte i solidaritat.
Són les novetats, les conseqüències també d'aquest accident d'Ademús, és el més greu que s'ha produït a l'Estat, des del descarrilament d'Angrois a Santiago de Compostela l'any 2013, un sinistre que va deixar 80 morts, en aquella ocasió, recordem-ho, i 145 ferits a la revetlla de la festivitat de Sant Jaume.
Fins ara era, en espera del balanç final de l'accident de Còrdoba, el més greu a l'Estat en el segle XXI. No són, però, els únics. El 2003, una col·lisió entre un tren de passatgers i un de mercaderies va deixar de 9 morts i 50 ferits a Chinchilla, Albacete. El 2016, un altre comboi va descarrilar a Oporriño i deixar 4 morts. A Vacarisses, a Barcelona, un altre accident ferroviari d'un de Rodalia va deixar un mort i 44 ferits. Així tot, el que es considera el més greu de la història espanyola va ser el 1944 a Torre del Bierzo, quan una col·lisió múltiple dins un túnel va deixar al voltant d'un centenar de morts.
Són les 2:18. L'accident a Ademús és, evidentment, l'assumpte principal de l'actualitat d'aquest dilluns, però el dia ens deixa altres temes que repassem a continuació.
En ese momento yo creí que me mataban. Yo creí que me iban a matar. Yo pensaba que se acabó. Escuché un grito o algo así de mi mujer, ¿sabes? Y creo que ahí me perdí, me volví loco.
Així s'ha defensat l'home que presumptament va matar a ganivetades el lladre que va entrar a casa seva inca per robar-li plantes de marihuana. Són uns fets ocorreguts l'any 2020, pels quals el suposat homicida s'enfronta a una pena de presó de 15 anys. Després de 6 anys, un tribunal jurat ha de deliberar a partir de passat demà, dimecres, si l'home és culpable o no dels fets. Després d'escoltar els seus arguments, la Fiscalia ha rebutjat que l'home actués en legítima defensa, Carme Moreno.
L'acusat ha explicat que fou atacat per sorpresa i que ell no duia cap arma i que no hi veu d'un ull. Segons la seva versió, eren els lladres els qui anaven armats. De fet, s'ha definit com un home no violent i que en un primer moment es va quedar aturat sense saber com reaccionar. També ha assegurat que els atacants el colpejaren i que una vegada varen arribar els agents de la Guàrdia Civil, es va entregar.
No soy violento para nada, para nada. O sea, me ha descrito aquí como alguien que... Y no es verdad, eso no es verdad. Yo huyo de la violencia, no me interesa para nada el mal rollo. Es que no me interesa, o sea, una vida normal, no ninguna historia de estas extrañas.
L'acusat també ha dit que la plantació de marihuana que hi havia a la finca era del seu cunyat i ha dit que ell no hi tenia res a veure.
A banda del principal acusat, hi ha tres lladres acusats que, Carme, han donat una versió ben diferent dels fets.
Sí, els tres lladres que han declarat davant dels membres del tribunal jurat han assegurat que no anaven armats i que la seva intenció no era robar plantes de marihuana. Un dels acusats, que s'enfronta 11 mesos de presó, s'ha emocionat quan ha recordat que el propietari de la finca va actuar amb molta violència.
Tu quisiste ayudar a tu amigo.
En todo el momento... Quise darle mi vida, no pude darle mi vida a mi amigo y me lo quitaron. Vamos, seguí apuñalándolo.
Daniel,
en todo momento le quería dar...
Daniel, tranquilo.
Han explicat que varen anar a comprar cocaïna al poblat de Son Banya i que després es dirigiren a Inca. Segons la seva versió, la víctima mortal els va dur fins a la finca on passaren els fets, però han negat que la seva intenció fos sostreure plantes de marihuana.
És un altre dels temes destacats del dia. Les barques de pesca de les Balears no han fet feina avui i no tornaran a sortir a pescar si s'aplica el nou reglament de la Unió Europea, que, entre altres coses, els obliga a notificar 4 hores abans d'arribar a port què i quant han pescat, cosa que consideren del tot inassumible. Els pescadors faran arribar avui hora baixa la seva queixa al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i confien que les mesures acabin adaptant-se a la realitat insular.
Un dels assistents a la reunió serà Xavier Marquès, president de la Confraria de Pescadors de Ciutadella, que serà el representant de la Federació Balear. Això són gairebé 500.000 de treballadors.
Mos flexibilitzi un poc aquestes mesures i mos permeti poder fer feina tranquils, no? No amb aquest any entrevessat en el cor, de que si dus un peix d'un quilo, més d'un quilo fa un quilo 200, ja és una multa de 3.000 euros. Cosa un poc exagerada.
Els professionals s'han concentrat en senyal de protesta davant la llotja de Maó, també al Moll Vell de Palma, on el president de les confraries, Domingo Bonnin, ha assegurat que les exigències comunitàries no es poden complir.
No és una qüestió de no volem, és que nosaltres volem, perquè en el final de qualque manera repercuteix en la nostra activitat, la traçabilitat. Però és que és impossible.
Per al director general de Pesca del Govern, Antoni Maria Grau, la situació s'ha de resoldre allà on s'ha creat.
Es van treure els diputats i això és el que s'ha de fer. Allà on se va fer aquesta animalada, canviar-ho allà. És allà on han de canviar.
Europa.
Claro, evidentment. Els eurodiputats de tots els partits de les illes. Evidentment.
L'actualitat, Mana, ja ho sabeu, connectem en aquest moment amb Adamuz, el poliesportiu o el recinte que veiem que estaria habilitat per aquesta compareixença que en aquests moments oferirà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat d'una part del seu executiu, amb la vicepresidenta Maria Jesús Montero, també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. En aquest moment és el balde d'Adamuz que se dirigeix als ciutadans, també a la premsa, que estan tots atents i a l'espera de sentir quina és aquesta declaració que farà el cap de l'executiu estatal. L'escoltem.
De comida, de manta, se desplazaron hasta allí con vehículos, pusieron herramientas a disposición, medios, todo lo que había al alcance nuestro, estuvo a disposición de este fatal accidente. También, pues, dar mi más sentido pésame a los familiares, allegados, amigos de las personas que han perdido su vida y ya no... No tengo más que decir. Muchas gracias.
Són les paraules del batlle Rafael Ángel Moreno. A continuació és el torn del discurs de les paraules del president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno.
Catástrofe de dimensiones desconocidas como consecuencia de este gravísimo accidente ferroviario que vivimos en el día de ayer. Tengo que, en estas brevísimas palabras, agradecer a la cooperación, en primer lugar, de todos los habitantes de este municipio, alcalde, que han hecho gala de algo que es muy propio de Andalucía, que es la solidaridad, que al final es lo que define la ternura de un pueblo como el nuestro. Y eso es algo que hay que agradecer, no solamente de todos y cada uno de los vecinos, sino también de muchas muestras de solidaridad, de cariño, que por todos los rincones de nuestra geografía y del conjunto de España hemos recibido en estos días. En nombre de todos los andaluces, gracias a todos y cada uno de las personas que anónimamente han hecho un esfuerzo colectivo para intentar solventar una situación compleja. En segundo lugar, agradecer también la coordinación absolutamente necesaria que se necesita en una catástrofe de esta naturaleza. Se necesita disposición de medios, se necesita cooperación y se necesita lealtad. Ambas cosas, esas cosas son comunes para intentar solventar en la medida y aliviar en la medida de lo posible algo que se escapa, evidentemente, a nuestras capacidades, ¿no? A las conjuntos de administraciones. Así que en el día de ayer y en el día de hoy hemos estado trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, con la Diputación Provincial de Córdoba, con la Administración General del Estado, con el Gobierno de España, y lo hemos hecho con un solo objetivo. En primer lugar, auxiliar a los accidentados, como se hizo en el día de ayer, y afortunadamente solo 48 hospitalizados, pues, y cada vez se está dando cada vez más alta, y esperemos y deseamos que pronto no haya ninguno en el hospital, ojalá así sea. Y en segundo lugar, como saben todos ustedes, pues localizando e identificando junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, los miembros de ADIF, a las víctimas, a las personas fallecidas en este triste accidente. Así que quedan todavía muchas horas de trabajo intenso, y nos queda pues a las distintas administraciones poner lo mejor de nosotros mismos en beneficio, en este caso, de esos familiares que han perdido lo más preciado, lo único que es irreparable en la vida, que es sus seres queridos, ¿no? Desde aquí nuestro apoyo, nuestro cariño y, por supuesto, nuestra ropa en forma institucional y a través de los distintos equipos de psicólogos y psicólogas que están trabajando en ello. Así que ojalá nunca tengamos que pasar por una circunstancia como esta, ni en Andalucía, ni en España, ni en ningún rincón del mundo, porque es algo realmente triste, realmente doloroso, y es algo que nos va a dejar una huella a los andaluces, sin duda alguna, para siempre. Así que gracias al conjunto de administraciones. Como digo, nos queda todavía muchas cosas por hacer, pero seguro que juntos llegamos más lejos y llegamos mucho más rápido. Gracias.
Paraules d'agraïment també d'unitat del president de la Junta d'Andalusia. A continuació parla el president del govern espanyol.
Presidente también de la Diputación, y gracias en primer lugar a los medios de comunicación por atender estas declaraciones y, por supuesto, también por la labor de servicio público que están haciendo para poder informar a todos los ciudadanos y ciudadanas del trágico accidente que se sufrió en el día de ayer. Antes se ha dicho, yo me sumo a ello, creo que es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Y nuestro pensamiento, si va dirigido a alguien, es a las víctimas, a sus familiares, a los cuales les queremos enviar nuestro recuerdo, nuestro pensamiento, nuestra solidaridad y todo el abrazo de la sociedad española en estos momentos que tienen difícil descripción o definición con palabras. Por supuesto, también nuestro deseo de una pronta recuperación a todas las víctimas de esta tragedia. Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que se han señalado. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad, como se ha dicho antes. Y quiero subrayar y reconocer la labor de todos los servidores y servidoras públicos, de los servicios sanitarios, de los servicios de emergencias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde el Ayuntamiento hasta, por supuesto, la Administración General del Estado, y reconocer, porque han estado trabajando, me consta, estas largas horas de la noche, reconocer su entrega, su profesionalidad y su humanidad, que creo que es muy importante también subrayarlo en este momento de tanto dolor, de tanta tragedia, en la que también empatizamos con el trabajo y la labor que han venido desarrollando y continúan desarrollando en el día de hoy. Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta, y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas, a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Y finalmente, como presidente del Gobierno, en esta tarde pues decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy, y que durará hasta el jueves también a medianoche. Por tanto, quiero también, con mis palabras, hacer ese reconocimiento a la cooperación institucional con la Junta de Andalucía, con la Diputación, también con el consistorio, con sus vecinos y con sus vecinas, y también con todos los vecinos y vecinas, que me consta, de las localidades aladeñas o cercanas al Alto Guadalquivir, porque me consta que han estado trabajando desde el primer instante de este accidente y que lo siguen haciendo con esa solidaridad y con esa humanidad a la cual antes se hacía referencia, propia del pueblo andaluz. Vamos a seguir trabajando. Aquí está el ministro de Transportes, Óscar Puente, que, en fin, ya ayer de madrugada dio los primeros datos de esta tragedia, y continuaremos informando, por supuesto, a los medios de comunicación. Un último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía, y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación, también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Con lo cual, como he dicho al principio, agradecer a los medios de comunicación su trabajo y pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que, si quieren informarse, lo hagan por medios de comunicación contrastados y también por los mecanismos oficiales que, lógicamente, la Administración General del Estado y el resto de instituciones estamos dando para conocer hasta el último detalle de esta tragedia. Nada más y gracias.
Ja us han dit, eren les paraules de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol, que s'ha desplaçat fins a Damuz, fins a Còrdoba, amb motiu d'aquesta tragèdia ferroviària que va tenir lloc ahir amb el Manco, 39 víctimes mortals i més de 150 ferits. Sánchez s'ha sumat al dolor, ha donat mostres de suport cap a les víctimes i també ha fet una apel·lació a la unitat, tant en aquest dolor com en la resposta. Ha reconegut que es trigarà temps a saber què ha pogut causar aquesta desgràcia, aquest accident, però que tot d'una que es conegui, ha assegurat, s'explicarà amb transparència. També ha volgut garantir que l'Estat, coordinat amb les altres institucions, tant autonòmiques com locals, oferiran protecció i assistència al temps que calgui a les víctimes de la tragèdia, i ha recordat que s'ha declarat el dol oficial des d'avui i fins dijous a la mitjanit. Ha fet una petició, una darrera petició als ciutadans. Donada l'experiència d'altres tragèdies, és important que acudeixin a la informació, als canals oficials, per evitar informar-se amb notícies falses. Hem arribat així a les 2:34 a l'informatiu migdia. Us deixem amb les edicions insulars.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:34. Bon dia. L'Hospital de Manacor torna a derivar part des d'avui a altres centres hospitalaris a partir de les 3 de l'hora baixa perquè només disposa d'un ginecòleg de guàrdia. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Les baixes d'una part de l'equip de facultatius ha obligat que el servei de ginecologia del centre hagi de reduir a partir d'avui el nombre de metges que fan guàrdia. A la pràctica, això vol dir que es passen de 2 a un únic ginecòleg.
El Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Porreres han firmat avui el conveni per impulsar la construcció de la Ronda Nord del municipi.
En estar acabada, la Ronda Nord connectarà el carrer de la Santa Creu amb el carrer del Pont i arribarà fins a la carretera que connecta amb Vilafranca. El pressupost és d'1,7 milions d'euros i les obres es podrien iniciar el segon trimestre de l'any.
L'Ajuntament de Palma ha cancel·lat tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià per l'accident ferroviari de Còrdoba, en senyal de dol i solidaritat amb les víctimes.
El consistori acaba d'informar que queden suspesos tots els actes previstos per a la revetlla de Sant Sebastià d'aquest dilluns, de 9 de gener, inclosa l'encesa del fogueró de la plaça de Major, la tradicional revetlla popular i els concerts programats.
Amb Ivan López del control tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Podem, en titulars, a partir d'avui entra en vigor el pla de contingència d'obstetrícia i ginecologia de l'Hospital de Manacor, que prioritzarà les pacients més crítiques. La resta de dones es derivaran a altres hospitals. S'estima que el centre de referència del Llevant, en aquests moments a la recta final de la inauguració de les obres d'ampliació, atén uns 800 parts.
Les baixes d'una part de l'equip de facultatius de Manacor ha obligat que el servei de ginecologia del centre hagi de reduir a partir d'avui el nombre de metges que fan guàrdia. A la pràctica, això vol dir que es passen de 2 a un únic ginecòleg a partir de les 3 de l'hora baixa. Ignasi Casas n'és el gerent.
Sempre es prioritzarà aquelles coses que siguin d'alguna manera més crítiques amb la situació, enfront a altres que es puguin derivar o que es puguin ser tractades diferidament.
L'hospital atendrà totes les urgències, tot i que de manera excepcional, en el cas d'urgències que es puguin demorar, les pacients es derivaran a un altre centre sanitari en coordinació amb el SAMU 061 i amb els serveis de ginecologia d'altres hospitals.
És donar la millor assistència possible, amb la màxima seguretat i qualitat a totes les dones del sector de Llevant, i evidentment el que es farà és prioritzar amb criteris clínics. Hem de pensar que tenim 8.000 assistències ginecològiques i d'obstetrícies a l'any.
A Nisabo Rueco només li falten 2 setmanes per donar llum. És el seu tercer embaràs i, a diferència dels altres, aquesta vegada no parirà a l'Hospital de Manacor.
No, és idoni. Lo normal hagués estat estar aquí a Manacor, a dormir tot aquí a nostre, que les nines haguessin pogut venir a veure'ns 3 vegades en el dia, si ho haguessin volgut.
També hi ha malestar entre les comares que han d'atendre aquestes dones. És Teresa Horta.
Sabemos por rumores que va a cerrar, eso es lo que hemos visto en redes, pero oficialmente nadie nos ha dado ninguna información oficial. No sabemos qué tenemos que hacer con las mujeres, qué tenemos que decirles.
Segons la Conselleria, l'Hospital de Manacor i el Servei de Salut treballen de manera conjunta en la recerca de professionals per ampliar la plantilla dels especialistes en ginecologia.
Canviant de qüestió, SOI ha posat avui en marxa una prova pilot de recollida porta a porta de residus al centre del nucli urbà, un dels pocs pobles de l'illa que encara no en tenien, i amb aquesta prova es vol veure com funciona abans d'estendre'l a la resta del municipi.
Nosaltres som un dels veïnats afectats i ens sembla una cosa necessària. Ja fa anys que s'hauria posat en marxa i avui hem participat per primera vegada amb el vidre. I bueno, trobem que volem que funcioni, però volem que funcioni bé, i trobem que la posada en marxa ha estat un poc precipitada.
Aquest matí, els veïnats dels carrers afectats per la prova pilot han tret el poal amb el vidre. El sistema és per ells nou i molts són els que, tot i estar d'acord amb el sistema, afirmen que ara s'hi hauran d'acostumar.
Considero que és un bé per nosaltres, però, claro, ara hem d'acostumar a reciclar i separar les coses, pues és un poc problemàtic.
Ja hi ha moltes coses que no els feia bé, sobretot el rebuig i l'orgànic, era el que no feia bé. L'altre seria vidres, cartó, plàstic, i bé, m'apareix molt bé.
Amb l'entrada en servei de recollida de residus porta a porta, l'empresa municipal de serveis Solla 2010 ha de retirar els contenidors dels carrers afectats, una mesura que aquest matí encara no s'havia produït.
2:40, el president del Consell, Ernest Galmés, i la batlessa de Porrera, Xisca Mora, han firmat avui el conveni per impulsar la construcció de la ronda nord del municipi. El pressupost és 10,7 milions d'euros i les obres podran iniciar el segon trimestre de l'any.
Segons el conveni, l'Ajuntament s'encarregarà de la redacció, aprovació, licitació i adjudicació del projecte i les obres posteriors. Per una altra banda, el Consell aportarà els doblers i els tècnics per supervisar l'obra. Es fa d'aquesta manera perquè el temps de tramitació és més àgil i la ronda serà una realitat en poc temps. Cal afegir que amb la part que aporta l'Ajuntament es pagarà la construcció dels aparcaments que preveu el projecte, tot i que el consistori porrerenc s'encarregarà de les obres. Un cop finalitzada la infraestructura, se cedirà aquest tram a la xarxa de carreteres del Consell. Llorenç Galmés és el president de la institució insular.
Unes obres, com deia la batllessa, molt esperades i reivindicades per tot el municipi, que després de 6 anys d'haver acabat la primera fase de la ronda, ara podran començar aquesta segona fase tan important. Són unes obres que permetran llevar un gran volum de vehicles que circulen per dins el poble, i això donarà, pues, més seguretat.
En estar acabada, la Ronda Nord connectarà el carrer de la Santa Creu amb el carrer del Pont i arribarà fins a la carretera que connecta amb Vilafranca. Per ara, només hi ha en funcionament el primer tram de la Ronda Nord, que s'allarga uns 500 metres.
I seguim parlant de mobilitat, perquè avui comencen els preparatius de les obres de reforma de la carretera Bunyola-Orient-Alaró. Són 18 quilòmetres, els quals destinaran 6,1 milions d'euros. El tram entre Bunyola i Orient romandrà tancat els dies laborables entre el 7 del matí i les 6 de l'hora baixa. Serà fins al dia 20 de març, quan acabi la primera fase de les obres.
Aquest projecte era una reclamació de l'Ajuntament de Bunyola des de fa estona. El mal estat de la carretera es pot corroborar per l'elevat nombre de clots que es veuen a l'asfalt, especialment en el tram pròxim al Coll d'Onó. Maria Antònia Serralta és la batllessa de Bunyola.
Nosaltres estem contents que es facin aquestes obres, perquè és una carretera que està molt deteriorada. Hi passen molt de cotxes, sobretot, gent en bicicleta, i és una obra que s'havia de fer.
Demà l'Ajuntament i el Consell de Mallorca han convocat els veïnats de Bunyola per explicar-los com funcionen els talls de la carretera.
Estem reclamant que ja que s'arregli ja, perquè durant molts anys, tant per cotxes com per bicicletes, com per qualsevol, està fatal, de fa molts anys, i hi ha molta trossa que són... O sigui, fa molt mal anar, i jo crec que ja és ben hora.
Però que sí que s'hauria de remodelar. Ara, si se posa en marxar millor, pues ja sabem el que passa després. Més motos, més cotxes, més bicicletes, més de tot. Això és l'inconvenient que té, quan la carretera està bé.
Escoltàvem els usuaris de la via, molts d'ells ciclistes, que consideren que les obres són necessàries.
I ho deien també en titulars, fa només uns minuts l'Ajuntament de Palma ha cancel·lat tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià per l'accident ferroviari de Còrdoba, en senyal de dol i solidaritat amb les víctimes.
El consistori acaba d'informar que queden suspesos tots els actes previstos per a la revetlla de Sant Sebastià d'aquest dilluns, de 9 de gener, inclosa també l'encesa del fogueró de la plaça Major, la tradicional revetlla popular, i els concerts programats en la plaça d'Espanya, la plaça de Cort, la plaça de Joan Carles I i la plaça Major. D'igual forma, queden suspeses la diada ciclista i la celebració dels Premis Ciutat de Palma, totes dues activitats previstes per aquest dimarts 20 de gener. El comunicat, l'Ajuntament de Palma diu que té l'obligació de recomanar als organitzadors d'activitats no oficials que suspenguin la resta de celebracions i actes com a mostra de respecte i solidaritat.
I Mancor de la Vall ha posat el punt i final a les festes de Sant Antoni amb les seves tradicionals beneïdes, que, com és habitual, han tingut un protagonista molt especial.
El Corb Llorenç, que té 5 anys i s'ha entrenat durant el dia per aquest moment, per emprendre el vol campanar avall i després d'un petit viratge per damunt de les teulades, acabar finalment en mans de la seva cuidadora davant els aplaudiments dels mancorins. Mancorins, escolta'm, Jaume Álvarez, gerent d'Àguiles Mallorca i dues veïnades.
Guaina i Noa s'ha decidit per Cridelló. Ella té 11 anyets i ella ha estat, juntament amb jo i sa mare, l'hem estat ensinistrant cada dia aquí a Mancor perquè pagués aquest vol que ha fet avui, que ha estat esplèndid.
A una viada que si te despistes ja no vol.
Teníem un canó mínim a Rasputin, però se va morir i era qui baixava més en directe.
I d'aquesta manera representa part d'un episodi de la vida de Sant Antoni. Arribarem a les 2:45. Arriben els esports, continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem el repàs a la informació esportiva amb tennis. Bon debut de Jaume Munar a l'Obert d'Austràlia en un partit molt llarg, a 5 sets.
El santanyiner s'ha estrenat a Melbourne contra el txec Dalibor Zverchina i ho ha fet amb una victòria ben sofrida, ja que ha hagut de forçar el 5è set i lluitar de valent per evitar relaxar-se i caure a l'inici d'aquest primer Grand Slam de la temporada. Munar ha començat malament el primer set, que ha perdut per 6-3. El segon ha estat favorable al mallorquí per 6-2. El tercer l'ha perdut 6-7 i el quart ha aconseguit imposar-se per 7-5. Ja en el 5è, la situació s'ha posat favorable al mallorquí, que ha dominat més el joc, no ha fallat tant i ha acabat amb victòria per 6-3. D'altra banda, Carlos Alcaraz ha debutat amb victòria, triomf del murcià en 3 sets contra Adam Walton. 2:08 ha necessitat Alcaraz per eliminar el tenista local, molt manco que Jaume Munar, que ha estat el partit a durar pràcticament 4:30. Dimecres, a la segona ronda, es trobarà Carlos Alcaraz en Yannick Hafman. També han anat bé les coses per Alejandro Davidovic, que s'ha imposat a Filip Mišolić, 6-2, 6-3 i 6-3. Davidovic se les veurà dimecres amb el gegant Reli Opelka. I qui ha quedat eliminat està Roberto Bautista, el 91 del rànquing ATP, que ha perdut davant Chang per 3-16-1.
En futbol, a la primera divisió, el Reial Mallorca continuarà una jornada més fora de les places de descens gràcies a la important victòria que va aconseguir contra l'Atlètic Club de Bilbao.
3 punts que permet al mallorquinista d'agafar una mica d'oxigen a la classificació i afrontar més confiança al pròxim compromís de Lliga. El vermell se situa en 2 punts per damunt la zona de descens que marca l'Alavés. Sense dubte que el gran protagonista va ser Vedat Muriqi, que amb els 3 gols que va marcar ja en du 14 aquesta temporada i és el segon màxim golejador de la Lliga, després de Kylian Mbappé, que endú de nou. Avui l'equip descansa i demà tornarà a la feina per preparar el compromís de Lliga de diumenge a les 2:00. El Metropolitano contra l'Atleti de Madrid en un partit d'alta exigència. Pel que fa a altres marcadors, destacant la derrota del Barça per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat, que deixa la classificació més emocionant al capdavant. El Blaugrana són líder, però només a un punt dels madridistes. Precisament els d'Arbeloa s'imposaren al Llevant per 2-0. Més just va venir la cosa per a l'Atleti de Madrid, que només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Alavés. Avui a les 9 del vespre tancaran aquesta jornada el Martínez Valero, l'Elx Sevilla.
I avui s'han sortejat, Toni, els quarts de final de la Copa del Rei de Futbol.
Així han quedat els emparellaments. Albacete Futbol Club Barcelona, Alavés Reial Societat, València Atlètic Club de Bilbao i Real Betis Atlètic de Madrid.
La futbolista mallorquina Patri Guijarro ha tornat a trepitjar un terreny de joc després d'una llarga lesió.
La migcampista del Barça ha estat 3 mesos apartada de la gespa. Ahir va reaparèixer una convocatòria al Camp de la Lama, a la regió murciana, i va ser una gran alegria tant per l'equip com per a l'afició blaugrana. Patri Guijarro va jugar un minut a les acaballes del partit, sentint la futbolista mallorquina del Barça.
Feliz, feliz de volver con mis compañeras, de volver a entrenar esta semana, de volver a jugar hoy. Y bueno, de haber podido tener unos minutillos hoy. Esta semanita estar con el equipo ya es otra cosa, he estado súper feliz y incluso viajar en este viaje para mí ha sido un premio.
El Barça femení, que el va imposar per 0-2 en un partit ben controlat.
Abans de la primera federació, recordem que el Senegal s'ha proclamat campió de la Copa d'Àfrica.
En una final amb polèmica inclosa, el Senegal s'ha imposat al Marroc a la pròrroga per 1-0 gràcies al gol que ha marcat el migcampista del Villarreal, Pape Gueye. I l'Eau d'Eivissa continua amb bona dinàmica i ha sumat una nova victòria aquest cap de setmana. L'equip eivissenc s'ha imposat per 2-0 amb el gols de Davo i Iago al Real Murcia en un partit seriós i molt complet. Els gols han permès al Blau Cels controlar el marcador i assegurar 3 punts importants tant per a la classificació com per la confiança del vestidor. L'Eau d'Eivissa manté així la bona ratxa i que l'acosta a la part alta de la clasificació. Sentim l'entrenador Miguel Álvarez.
Y creo que desde el colectivo hemos hecho un trabajo sin balón increíble, pero después con balón ahora ya le damos más continuidad, ahora damos miedo, ahora asustamos, y sobre todo el otro día en Cartagena, yo que sé, que estábamos 7 hombres en, lo llevamos a bloque bajo y 7 para poder rematar, tuvieron ocasiones todos. Y hoy ha pasado igual, bueno, de hecho es que no llega nadie, ha llegado Iago, ha llegado David. O sea, eso es lo importante, es la fe, es la actitud lo que tiene. Yo creo que hay algo en la vida que multiplica, que es la actitud.
L'Eau d'Eivissa 12 amb 26 punts, 4 per davall de la zona de play-off.
A la segona federació, cap dels equips balears ha aconseguit la victòria aquest cap de setmana.
Per una banda, el poblense va perdre per la mínima el Camp de l'Olot per 1-0. Tot i la derrota, el conjunt pobler continua com a líder del grup. L'Atleti Balear va empatar a un gol al camp del Girona B. Sentim el tècnic del blanquiblau, Luis Blanco.
La sensación es positiva, que podíamos haber ganado, pero bueno, al final un punto fuera de casa, pues sumas, pero bueno, queremos ganar, pero bueno, ya pensar en el siguiente, que seguramente si la semana que viene lo hacemos el partido bueno y ganamos en casa, pues bueno, siempre haces ese empate, lo haces bueno, si después viene una victoria.
També empata un gol entre el Terrassa i la Societat Esportiva Eivissa Illes Pitiures i mateix resultat a les Forques entre el Porreres i el València Mestalla. Sentim la valoració de Jaume Mut, entrenador del Porreres.
Nosaltres hem fet un partidarro, perquè 50 minuts en 10 jugadors en totes les circumstàncies que havien passat, pues crec que té molt de mèrit el partit que hem fet. Però sí que per jo tens una part de rebó en què ha estat un partit que hagués pogut caure cap un costat o cap a l'altre.
I dissabte, l'Andratx de Contreras va perdre per 4-0 al camp del Barça B. I a banda d'aparcar el futbol, el Mallorca juvenil ha passat el 8è de final de la Copa del Rei després d'imposar-se per 0-1 a la Reial Societat amb un gol de cap de Luis Orejuela. El pròxim rival del mallorquinista serà el Reial Madrid a Valdebebas. Aquesta eliminatòria es disputarà el 28 de gener.
En bàsquet, a la primera FEB, derrota del Palmer.
El conjunt mallorquí va tornar a treballar, aquesta vegada al Palau d'Esport de Somos contra el Fuenlabrada, per 79-88. Recordant també, pel que fa als equips balears, victòria de l'Estia Menorca, 71-64 contra el Guipúscoa, i derrota del Figo i Palma per 94-72 a la pista de l'Eima Corunya. I pel que fa a la segona federació, el Clas Sant Antoni va imposar l'Osca per 86-60 en un gran partit de l'equip de Josep Maria Barrocal. Aquí sentim a continuació.
Hem jugat un molt bon partit, sobretot tres quarts, amb molt bona actitud en defensa, amb bones solucions en defensa, partint la pilota, ficant. Independentment que ells els faltaven dos jugadors importants, com a Corraliza i al final Figueroa, el que els dic sempre, s'han de centrar a fer el nostre joc. I durant quasi tres quarts he fet el nostre joc com ens agradaria fer, Espero que treballem. L'equip està creixent i, bueno, content.
I a la Lliga Challenge continua intractable l'Azul Marino, que dissabte va fer en total claretat de l'Ardoi per 99-54. Alba Torrent va debutar, va jugar 17 minuts i va anotar 10 punts. Ara ja són 16 els partits consecutius sense perdre d'un equip que continua fent història al bàsquet femení espanyol.
I Lorenzo Fluxaja és a Palma. El pilot mallorquí ha aterrat avui a l'illa després de la seva participació en el Dakar, que ha completat per quarta vegada consecutiva.
Fluxà ha acabat a la posició 54 a la categoria de clàssics després de patir molts problemes tècnics al seu cotxe, especialment a les darreres etapes. El mallorquí ha analitzat així el seu pas per aquest ral·li.
Acabar sempre és una victòria en el Dakar. Hem de saber que és una prova dura, molt dura i moltes d'hores. Però sí, m'he quedat un poquet, estic un poquet decepcionat amb aquest resultat, perquè la veritat és que esperava un poquet més, i quan hem pogut competir ja hem estat. O sigui, podríem haver estat entre els 10 primers. Jo personalment he disfrutat, crec que és una carrera espectacular.
I a les paraules de Lorenzo Fluxà, posem aquest punt i final a l'actualitat esportiva.
Gràcies, Toni. En 5 minuts, les 3.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I vam ensenyar els horaris, actualitzarem tota la informació sobre l'accident de Damuz i que ha marcat, està marcant l'actualitat, de fet, en les darreres hores, però abans repassem altres assumptes destacats que passen per educació. La conselleria ha proposat avui als sindicats avançar a principi del mes de maig les oposicions d'enguany. La previsió del departament d'Antoni Vera és treure a oposició 643 places. D'aquestes, 410 serien per l'illa de Mallorca, 41 per Menorca, 176 per Eivissa i 16 per Formentera. Sandra Martínez.
La intenció d'Educació és que les proves siguin els dies 9 i 10 de maig. El conseller Antoni Vera ha dit que l'objectiu de la mesura és que a principi de curs el màxim de places estiguin ja adjudicades.
I d'aquesta manera intentar això, cobrir el màxim de places possibles a l'inici de curs. És molt important. Hem de garantir un servei públic. I no hem d'oblidar que Educació és un servei públic.
A secundària hi ha formació professional i hi ha places que són difícils de cobrir. Per illes, les més afectades són Eivissa i Formentera. El conseller espera que el complement per residència que s'ha aprovat ajudi a pal·liar aquesta situació. Una retribució, hem de dir, que s'afegirà a les places de difícil i molt difícil cobertura.
I avui el govern ha presentat el xec Cangur, una línia d'ajudes per afavorir la conciliació familiar a través de la contractació de personal de la llar dedicat a la cura dels menors. Les ajudes arriben fins als 4.000 euros per família i any i es poden demanar fins al dia 30 de juny, també amb caràcter retroactiu, per cobrir les despeses de l'any passat. La Conselleria de Treball ha destacat que és una iniciativa pionera a les Balears que, a més de la conciliació, cerca millorar la situació del sector de les treballadores de la llar.
La iniciativa beneficia les famílies amb fills menors de 12 anys o 18 amb discapacitat. La quantia de la subvenció es calcula en funció de la renda familiar per càpita. D'aquesta manera, l'ajuda serà del 100% per a rendes inferiors als 20.000 euros i del 75% en aquelles inferiors als 30.000. En el cas de les famílies monoparentals, l'ajuda és del 100% sempre que la renda per càpita sigui inferior a 30.000 euros. Catalina Cabré és la consellera de Treball.
Lo que se financia és que aquestes treballadors i treballadores, o també autònoms, ja dic, puguin contractar a persones empleades de la llar. Les poden emplear tant a temps complet com en contratació parcial, temporal, de qualsevol tipus. Ho fem el més obert possible.
Per a poder accedir a aquest ajut, els sol·licitants han d'estar empadronats a les Balears i fer feina a jornada completa. La convocatòria té un pressupost de 320.000 euros, però es podria ampliar.
I encara en clau econòmica, continua la davallada en la compra-venda d'habitatges a les Balears per tercer mes consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, al novembre es varen dur a terme a les illes 1.129 operacions que suposen una caiguda del 3% respecte d'un any enrere. En 3 de cada 4 operacions, els immobles eren de segona mà.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I amb una decisió sense precedents, l'Ajuntament de Palma ha anunciat, no fa encara una hora, que es cancel·len tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià en senyal de dol i solidaritat amb les víctimes de l'accident ferroviari de Còrdoba. Se suspèn també la Diada Ciclista prevista per demà i la celebració dels Premis Ciutats de Palma, que es lliuraran més endavant, Sandra, en un acte institucional al Saló de Plens.
Sí, en un comunicat oficial, el consistori ha fet també una crida als organitzadors de les activitats no oficials, com ara les confraries, que estan omplint el centre de Palma passejant, o bé les associacions privades que organitzen aquests foguerons o altres concerts de forma més restringida. I d'obé, com dèiem, l'Ajuntament demana també que suspenguin la resta de celebracions i actes com a mostra, diuen, de respecte i solidaritat. En qualsevol cas, l'Ajuntament també ha informat que ni el batle de Palma, Jaime Martínez, ni tampoc els regidors de l'equip de govern aniran demà a les celebracions previstes a la Seu i a l'església de Sant Sebastià en honor al patró de la ciutat.
Gràcies, Sandra. I deu canvis, ja ho sentiu, en aquesta revetlla de Sant Sebastià, que es veu alterada, es veu cancel·lada almenys els actes oficials, també tots els concerts d'avui cap vespre. Així arribarem a les 3 i és moment d'actualitzar la informació. Mitjanit començaran 3 dies de dol oficial per mort de l'accident ferroviari de Còrdoba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa només mitja hora. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Ha comparegut juntament amb part del seu executiu el president de la Junta d'Andalusia i el batle del municipi d'Adamuz, on s'ha produït aquest accident. El balanç oficial i provisional de morts és del manco 39. Hi ha al manco 152 persones ferides, 43 estan ingressades a diferents centres hospitalaris i 13 estan en estat molt greu. Paral·lelament a les cures, segueixen les tasques de recerca i rescat entre les restes del tren. El president Sánchez ha agraït la unió de totes les administracions per donar resposta a les persones afectades.
Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que se ha señalado. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar.
El cap de l'executiu també ha mostrat la seva determinació perquè s'esclareixin les causes del sinistre a les investigacions obertes.
També s'ha compromès a fer tot el possible per esclarir les causes del sinistre al president Diri o la companyia del tren que va descarrilar primer i que va envair la via per on circulava l'altre comboi. Com ja han dit multitud d'especialistes, era un tren nou, revisat recentment, que circulava a la velocitat adequada per un tram renovat fa poc. Carlos Bartomeu és el president Diri.
Es un accidente extraño y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes, sobre todo y como primer fin, para llegar a determinar la causa que ha pasado, para que no vuelva a pasar nunca más. O sea, esto al menos tiene que servir para que este episodio, por las causas que delimiten y que esclarezcan, cuando lo hagan, no ocurra nunca más. I ese es el fin principal de la comissió.
Les mostres de condol han estat constants i han modificat agendes.
Les autoritats de les illes han protagonitzat un minut de silenci a les 12 davant Consolat demà i Serveis Ferroviaris de Mallorca n'han convocat un a la 1 a l'estació intermodal de Palma. L'Ajuntament de Ciutat ha cancel·lat tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià en senyal de dol i solidaritat amb les víctimes de l'accident ferroviari de Còrdoba. Avui no hi haurà ni encesa de foguerons ni concerts de revetlla i demà se suspèn la Diada Ciclista. Els Premis Ciutat de Palma s'entregaran més endavant.
L'actualitat avui també passa per la plana de tribunals. L'acusat d'homicidi a Inca al·lega defensa pròpia.
Està previst que avui quedi vist per sentència aquest judici per la mort d'un dels assaltants que entraren a robar cannabis a una finca de la capital del Reiguer l'any 2020. El principal acusat és el propietari de la casa. Ha declarat avui davant del jurat popular. Diu que no recorda ni com ni quan va agafar l'arma a la víctima i que tot va ser molt ràpid i que pensava que el matarien.
I avui vaga dels pescadors de les Balears per protestar contra les noves mesures de la Unió Europea.
S'han concentrat a Palma i a diversos punts per mostrar el seu rebuig al nou reglament. En una estona s'han de reunir amb el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació per demanar que flexibilitzi les mesures i que, si és possible, les deixin sense efecte. Els pescadors consideren que són nous impediments a un sector que cada vegada és més inviable.
I molta atenció amb el temps.